Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Porque si hubiera, se hubiera tratado otra cosa, Ricky Martin sale desnudo, yo qué sé. Pero ya una niña con la mermelada, el perro comiéndose la mermelada... En fin, yo
pero
creo que...
Pero bueno, es que 24 años después estamos hablando de eso, o sea, que como estrategia comercial me parecía bastante buena.
Como estrategia comercial para que siga el bulo, fantástica, si quieres. Pero claro, la cadena se jugaba mucho. Es que se hubiera jugado muchísimo. Además, ¿no conoces tú a los directivos de Antena 3 de aquella época? Pues eran todos los de Telefónica.
Aquí la investigación que nos falta es ver cómo benefició o perjudicó el bulo a las audiencias y a la cadena. Tendríamos que ir a buscar el siguiente programa después de ese, a ver si realmente ahí se congregó un montón de gente. De hecho, hemos escuchado antes el corte, lo primero que hizo aquel programa es salir Concha Velasco a desmentir lo que se estaba comentando. Por lo tanto, el propio programa reaccionó al bulo.
Por eso, pero reacciona rápidamente Concha, porque era un desprestigio para todos. Era un desprestigio para la cadena, un desprestigio para el programa, un desprestigio para Concha, que no se hubiera prestado a eso, ni muchísimo menos. No lo sé si algún lince de esos que siempre hay en los programas se le hubiera ocurrido ese disparate, ¿no? A mí, a un directivo se le ocurrió que mandase a la playa a chicas y chicos guapísimos a preguntar de reporteros, pero todos vestidos de rosa, maravillosamente puestos. Tal, digo, sí, hombre, 40 grados en verano, les voy a mandar yo a la playa. Pero eso no pasa de un despacho, quiero decirte. Esas cosas que se le puede ocurrir a cualquiera cuando estás preparando un programa o tal, en aquel momento es que era imposible. O sea, es que era la escena. Tú imagínate la escena. No, que se contaba. Ricky metido en el armario. La niña que llega, se quita todo, se da la mermelada. El perro que se come la mermelada. Ricky que sale. Hombre, de verdad. Es que era totalmente imposible.
Ahí lo
la
dejamos.
Pobre Concha estaba. Se preocupó muchísimo, ¿eh? Sí, Concha sí. Se preocupó muchísimo. Porque ahí también te va. Sí, imagínate que ella sale y dice que es mentira, pero que es verdad. Y alguien lo puede probar, se juega todo su prestigio. Se juega el prestigio de la cadena, el programa, ella, todo el mundo, ¿no?
A ver si cuando
pero bueno,
haya prescrito
alguien sale. A ver si ahora
sale
alguien gracioso.
A ver, ¿eh? a ver qué pasa. Rosa, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta otra.
Gracias, Rosa.
Adiós.
Ara escoltava la Rosa Villacastín. Escolta, està igual que quan compartíem antena a la cadena SER amb el Cerdà. Està igual. Bé, doncs jo crec que ha quedat clar el tema, eh?
Vaja, jo la teoria que em crec més és la de l'estratègia comercial.
Exacte. Bueno, és una bona teoria, però crec que no s'ha guanyat.
Hi ha el vídeo i algun dia sortirà.
Escolteu, són les 5 de la tarda, 3 minuts. Gràcies, Marc Serra. Obrim línies amb els serveis informatius. Centrem l'atenció ara en Síria, perquè l'Organització de les Nacions Unides demana a Occident que enviï ajuda humanitària a Síria i deixi de banda els conflictes polítics. Adrià García.
Sí, considera que les nacions al règim de Bashar al-Assad estan dificultant l'arribada de recursos i equips de rescat al país. Més de 2.600 persones han mort pel terratrèmol que ha sacsejat un territori que fa 12 anys que està en guerra. I almenys 300.000 sirians que s'han quedat també sense casa. En una compareixença institucional de fa pocs minuts, el coordinador de l'ONU al país, el Mustafa Ben Lamli, ha demanat responsabilitat als països d'Occident.
Estem parlant de la nostra gent. Necessiten aquest suport ara i tot el que puguem fer ho hem de fer plegats i esperem que els assumptes polítics que surtin els puguem resoldre perquè ens deixin fer la nostra feina.
La Unió Europea ja ha posat fil a l'agulla i ha anunciat fa uns minuts que destinarà 3 milions d'euros per ajudar el país i 3 més per donar suport a Turquia. Amb aquesta partida, els 27 volen donar més recursos per les tasques de rescat i també per atendre tots els ferits o la gent que s'ha quedat sense casa en aquests dos països. Des de dilluns, entre Turquia i Síria, ja han mort 11.700 persones. I encara en crònica internacional, Volodymyr Zelensky es reunirà demà a París amb Emmanuel Macron i el canceller alemany Olaf Scholz. El El president d'Ucraïna farà escala a la capital francesa abans d'anar a Brussel·les, on es veurà les cares amb els caps d'estat de la Unió Europea. Tot i això, la trobada no s'ha anunciat oficialment per motius de seguretat. Avui Zelensky està de visita a Londres i a aquesta hora s'ha de trobar amb el rei Carles III. Poc abans ho ha fet amb Rishi Sunak, el primer ministre britànic, a qui li ha agraït el suport, però li ha demanat més avions de combat. El d'avui és el tercer viatge a l'estranger de Zelensky des de l'inici de la guerra. Abans ja havia estat a Washington i de tornada va fer escala a Polònia. I atenció a aquesta dada perquè un de cada cinc espanyols creu que obligar la parella a tenir sexe no ha de ser delicte. És el resultat d'una enquesta que ha publicat avui el CIS en plena polèmica per la llei del només sí és sí. En concret, el 20% de les més de 2.500 persones enquestades consideren que, tot i ser un comportament inacceptable, no hauria d'estar castigat per llei. Això, mentre un 0,5% ho veu fins i tot acceptable. La meitat dels enquestats també creu que no s'haurien de castigar els comentaris de tipus sexual, encara que no siguin desitjats. D'altra banda, el sondeig també revela que un 60% dels ciutadans de tot l'estat veuen del tot innecessari castigar la prostitució. Es tracta d'una enquesta que ha aixecat molt de rebombori perquè no pregunta sobre la polèmica norma que a hores d'ara divideix el govern espanyol, ni tampoc la rebaixa de penes que se'n deriva i que ha centrat, doncs, el debat polític estatal de les últimes setmanes. I un últim apunt, el 47% de les empreses asseguren que l'últim any els ha estat difícil o molt difícil accedir a finançament bancari i el 33% consideren que la cosa encara està complicada i serà pitjor al llarg dels pròxims 12 mesos. Ho diu l'últim baròmetre de l'Institut d'Estudis Financers, que adverteix que la situació per les empreses es complicarà aquest any perquè han de començar a tornar els préstecs que van demanar durant la pandèmia i les moratòries arran de la guerra d'Ucraïna. En parla un dels responsables de l'estudi, Eloi Noia.
Pero ahora mismo pues no sé cómo va a poder hacerse para... se han ido alargando los plazos, se ha ido aumentando la carencia, pero ahora pues, si no hay más alargamiento de plazos o de carencia, pues hay muchas empresas que empezarán a sufrir durante este año, ¿no?
Tot i l'actual escenari de pujada de tipus i, per tant, d'encariment dels préstecs, hi ha un 44% d'empreses que admeten que tornaran a necessitar finançament aquest 2023 i un 24% més ho veu també del tot probable. I ara els esports amb en Xavi Rocamora.
El Real Madrid juga a l'accés a la final del Mundial de Clubs aquest vespre a les 8 contra l'Al Ahly d'Egipte, amb la baixa d'última hora d'Asensio amb molèsties. Asensio que s'afegeix, doncs, a les altres baixes ja conegudes de Courtois, Benzema, Militao, Mendy, Lucas Vázquez i Hazard. Qui guanyi avui s'enfrontarà dissabte al Hilal, que ahir va donar la sorpresa eliminant el Flamengo en la primera semifinal. Sobre el Madrid, precisament, a RAC1 hem pogut confirmar que el clàssic de la segona volta de la Lliga entre Barça i Madrid al Camp Nou es jugarà diumenge 19 de març a les 9 del vespre. I també avui el Barça ha confirmat que el president Joan Laporta farà demà al migdia una roda de premsa de balanç del que portem de temporada i d'aquesta darrera finestra de mercat d'hivern. I fora del futbol, en waterpolo, el Natació de Sabadell rep aquest vespre a 8:15 el Novi Belgrad, Sèrbia, a la Lliga de Campions, mentre que el Terrassa s'enfrontarà al Ludwigsburg 08 d'Alemanya a la tornada dels quarts de final de la Copa Challenger amb una renda de 7 a 16 del primer partit.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran caient plugims o nevades febles a partir d'uns 800 metres de manera dispersa en moltes comarques. De fet, podran aparèixer en qualsevol punt del país, sempre deixant poca precipitació. Demà ens llevarem amb una mica més de fred al migdia, tot i que farà més sol que avui. Les temperatures fins i tot es quedaran una mica més frenades. Al matí tornarem a tenir algunes precipitacions disperses poc importants a la meitat nord, amb neu a partir dels 400 metres. A la tarda en tindrem el centre i sud del país amb una cota de neu que rondarà els 600 metres.
El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Marc Marginedas alliberat. Una excel·lent notícia per la llibertat d'informació, pel periodisme i per la societat que vol informació fidedigna de guerres com la de Síria. El corresponsal de guerra del Periódico ha aconseguit passar a Turquia i la família l'espera a Barcelona aquesta mateixa nit. La presidenta de Reporters Sense Fronteres a Espanya, Malena Aznárez, en té informació de primera mà. N'acaba de parlar, RAC1.
Está en muy buenas condiciones, por lo menos psíquica, muy bien de ánimo, muy entero y muy consciente de los compañeros que todavía siguen secuestrados. De momento estamos saltando, dando saltos de alegría. Es una de las noticias que llevábamos esperando desde hace meses.
La matinada de diumenge 2 de març del 2014, el corresponsal de guerra del periòdico, Marc Marginedas, va ser alliberat després de gairebé 6 mesos segrestat a Síria a mans de jihadistes del grup Estat Islàmic d'Iraq i ISIL. Un segrest molt mediàtic d'una vintena de persones entre periodistes i cooperants que ara hem pogut conèixer gràcies a Regreso a Raqqa, un documental impactant i, deixeu-m'ho dir, imprescindible. Un relat demolidor d'aquest captiveri que des de fa concretament 10 dies es projecta puntualment a diferents cinemes de tot Espanya. L'han codirigit l'Albert Soler i el Raül Cuevas i aviat es podrà veure a Movistar Plus i TV3. Ara entrarem en detalls de com veure'l i perquè ara ho estàvem comentant amb el seu director i ho concretarem. Saludem el corresponsal de guerra, Marc Marginedas, periodista del Periódico. Marc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
No, al contrari. Al contrari, gràcies a vosaltres. Bueno, gràcies per moltes coses, que ara, bueno, ara no, necessitaria mitja hora per agrair-te les coses que has fet i que fas, i per tant les dedicaré a altres coses. En tot cas, t'agrairé totes les coses de quan acabem. I gràcies també, com dèiem, l'Albert Soler. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, primer de tot això que dèiem, no? És a dir, el documental, que és una discussió que tenim amb l'Ester aquest migdia. Ester, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Es projecta a diferents sales del país, sí. En aquest cas d'Espanya, sí. Però d'una manera puntual, la presentació es fa d'una manera puntual. La pregunta, la discussió, bueno, la discussió sí, tampoc, és sí, sí, si es projectarà finalment a totes les sales o no, o com va això? Ho dic pels oients que ens estan escoltant, que el vulguin veure. O s'han d'esperar a l'arribada de les plataformes?
Bueno, ja saps que, malauradament, és un mal negoci el documental en sala de cinema. De tant en tant hi ha un que funciona, i és una bona notícia per tothom, però en aquest cas, diguem, ja vam ser prudents, i aleshores el que hem fet ha estat, doncs això, al principi, això es va estrenar ja fa uns... Fa
10 dies.
10 dies.
Sí, i aleshores ha estat uns dies en programació regular a diverses sales aquí a Catalunya, doncs a 7 o 8 ciutats, a Lleida, a Girona, a Barcelona, i ara el que fem és anar a fer aconteixements puntuals, de tal manera que demà dijous doncs, sí, ho farem al Cinema Girona,
estarem tots tres, és a dir, els directors.
Sí, sí, perquè el que sí veiem és que evidentment suscita tantes preguntes que la gent doncs agraeix molt que hi siguem allà i després poder fer un debat, etcètera. No?
Que sempre generen, després, bueno, a mi se m'han generat, mira, a l'Ester li han sortit 40 preguntes, no? Si hem de fer les 40 i més sortiran...
I aquestes són les bones, sí, després encara les altres.
Sí, sí, hem dit, retallem una mica, perquè si no sortirem ni a les 4 de la matinada, saps?
Sí, hem de dir que fins ara totes les presentacions que fem estem bastant sorpresos, oi, Marc? Perquè, perquè la gent es queda fins a les tantes...
Es queda a Sant Feliu, ple, a Sant Boi, ple, a Girona, pleníssim. Sí, i hem presentat la versió en català. A Girona se'ls va presentar la versió en català, que també n'hi ha, no? És a dir, hi ha dues versions, o sigui que, bueno, i es queda una hora i mitja, hora i hora i mitja de debat, com a mínim, sí, sempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Molt...
Demà, recordem-ho, demà Cinema Girona.
Sí, a les 20:15, a les 8:15, I això, hi serem allà per...
Bé, aprofitant la vinentesa que el Marc Marginedes ens acompanya, abans d'anar amb el documental, volíem parlar amb ell de l'actualitat d'aquesta catàstrofe que ha provocat el terratrèmol de 7,8 i 7,5 graus de magnitud des d'aquest dilluns a la matinada. Recordem que estem parlant de més de 11.200 persones mortes al sud-est de Turquia i també a Síria, on ja es parla d'unes 2.500. En el documental apareix, no vull fer spoilers, però un dels llocs on esteu és Aleppo, no?
Aleppo,
que és un dels llocs on hi ha hagut aquest terratrèmol. Clar, jo, parlant l'altre dia, preparant aquesta conversa a la redacció, deia, és que en el documental, ja, quan hi va l'Albert, l'equip de rodatge del documental, i hi va el Marc Marginedes, lo d'Aleppo és que ja és una catàstrofe abans... del terratrèmol.
Sí, 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 sí.
Perquè ja el que expliques i el que és camps de refugiats i tot allò ja és terrible.
És terrible.
Clar, ara, si li sumes el que és el terratrèmol, no sé, Marc, quin dibuix, si tens alguna idea de què pot estar passant, no?
Mira, ahir i abans d'ahir estava parlant amb un líder opositor que està a Jordània, que intenta una mica, bueno, pràcticament estava implorant que l'ajut, perquè sembla que l'ajut només va al sud de Turquia, no? I que només els equips de rescat van al sud de Turquia. Estava pràcticament plorant, demanant que els que creuessin la frontera, que hi havia moltíssima gent sota les runes a tot el nord, al nord de Síria, que només hi havia equips, els anomenats cascos blancs, que a més a més han estat eren els rescatadors dels bombardejos russos i sirians i del règim sirià durant la guerra, eren uns únics i algunes petites organitzacions, si no tenien mitjans, no? I a més eren, és una organització que ha estat a més a més difamada per els mitjans oficials de russos i amb ajut aquí d'alguns mitjans també, no? Però aleshores està pràcticament i demanava semblava que bueno, una mica aquesta sensació d'abandonament que van tenir els sirians quan la comunitat internacional va rebutjar intervenir a la guerra siriana després de veure com a Líbia, que era un país amb petroli, sí que havia intervingut, o sigui, els sirians esperaven el mateix i no van intervindre. Doncs aquest sentiment d'abandonament sentien exactament el mateix.
Queda més palès en el documental, ara hi entrarem. Parlant d'això, fa un moment ho explicàvem a les 5, l'Organització de les Nacions Unides ha demanat a Occident que enviï ajuda humanitària a Síria i deixi de banda els conflictes polítics. Clar, aquí també hi ha el paper del que és en aquest cas el que seria el president de Síria, el rei, en aquest cas, el rei.
El règim,
sí. Que també impedeix qualsevol ajuda si no passa sota el seu vestiplau, no?
Exactament, mira, una de les coses que és més absolutament frappants és que cada cop, cada X temps, jo no sé exactament el temps, cada quants mesos, s'ha d'aprovar a Nacions Unides que l'ajut humanitari que va al nord de Síria, que és la Síria sota control rebel, s'ha d'aprovar, ha de ser aprovada. I Rússia, que és l'aliat del règim sirià, sempre posa trava, sempre intenta limitar. De fet, o sigui, abans hi havia més passos fronterers i amb els quals podia passar l'ajut, i ara ja només hi ha un pas, que és el de Bab el-Hawa, no? I això és, evidentment, o sigui, Rússia, a poc a poc, el que vol és que limitar, evitar que l'ajut humanitari arribi directament als rebels i que tot passi per Damasc. I Damasc, a part de que és Damasc, o sigui, és a dir, que ho farà servir amb els seus objectius i a la seva gent, evidentment, Damasc és un pou de corrupció.
Ara feies aquest dibuix pels que no hi entenem massa, és a dir, aquesta zona de la que estem parlant, perquè molts, clar, parlem de Síria i dona la sensació que tot ja s'ha acabat, no? Que s'ha acabat la guerra, s'ha acabat tot, allà moltes coses no s'han acabat, vosaltres hi veu anar, allò actualment allà, o sigui, sota quina jurisdicció està o en quin punt, en quin lloc està, o sigui, està depèn de Damasc, no depèn de Damasc, o sigui, on som allà?
Ja una part important del país que està sota el control de Damasc, és a dir, el règim de Damasc ha aconseguit reconquerir una part important de la població. Un cop l'aviació russa Rússia va intervindre l'any 2015, és a dir, però no ha reconquerit tot el país, és a dir, hi ha parts que estan sota control rebel i hi ha una part que està sota control d'una aliança kurda que és en aquests moments, que és la que controla en aquests moments Raqqa, que era la capital d'Estat Islàmic, i que va ser gràcies a, i allà nosaltres vam poder anar-hi perquè està sota el control, no és del control del règim de Damasc. Jo no puc anar a Síria ni a la zona controlada pel règim de Damasc perquè estic vetat i estic prohibit i probablement acabaria a la presó.
Perdona, només deixa'm...
Perdona, disculpa, però per què acabaries la... Perdona,
No, bueno, perquè jo sóc considerat una persona que jo informava des del bàndol rebel durant la guerra civil
però siriana. Però si vas estar segrestat...
Per ells no, ja t'ho dic, que jo sóc una persona, per ells sóc un enemic. I a més, ells no em consideren un periodista, ells consideren, evidentment, jo... És a dir, una cosa que és molt interessant i que tard o d'hora algun dia s'explicarà és el fet de que els segrestos, l'onada de segrestos de cooperants i de periodistes, sí, el principal beneficiat va ser el regiment de l'Assad, perquè el bàndol rebel es va quedar sense testimonis i era a la zona controlada pel bàndol rebel on es produïen el gruix de les violacions, dels bombardejos, etc. És a dir, i bueno, és un benefici, va ser molt beneficiat.
Sí, no, jo només volia afegir per puntualitzar que, a més, una de les zones més afectades pel terratrèmol, que és la zona d'Idlib, sí, és una zona que, a més, està sent disputada pels turcs. Per tant, per acabar-ho d'adobar, aquesta aliança de la qual parlava el Marc entre kurds, cristians, suportats pels Estats Units, és a més atacada pel nord pels turcs. Amb la qual cosa pot ser que, com dèieu, interrompin l'ajut, no?
Exacte, és a dir, però fonamentalment jo penso que ahir el problema, bueno, el fet de que Rússia vol que tot el sistema humanitari passi per Damasc i passi i sigui sancionat pel rep.
Però Damasc ajudaria aquestes zones?
Damasc, no. Podem dir que en una part molt important acabaria la seva butxaca, la butxaca del president, el compte offshore a nom del president o de persones del règim, i aquest ajut aniria a les poblacions que li són lleials. Evidentment, jugaria claríssimament que l'ajut aniria directament només a les poblacions civils que li recolzen en aquesta guerra civil.
Des que vaig veure el documental, els hi comentava la redacció, no?, que només amb la imatge del que vas veient al documental, de com està, de com viu la gent, que no tenen res, del que van viure amb l'Estat Islàmic i com viuen ara, jo aquests dies deia, només els hi falta el terratrèmol, no? Clar, és que són camps de refugiats de quanta gent? De milers i milers de persones. És que és una brutalitat, que viuen amb res, no?
El camp de refugiats de Jordània, de Tari, és com una ciutat. És una ciutat on hi podem viure, jo me'n recordo quan vaig arribar allà, i podíem viure perfectament 200, una ciutat tan gran com potser Logroño o...
Però amb tendes de campanya.
Amb tendes de campanya,
sí,
amb tendes de campanya, gent vivint amb tendes de campanya, menjant una vegada al dia, de vegades, o sigui, és a dir, és clar, aleshores... està plovent...
Sí, se plou sobremullat.
Sobremullat, diríem. No, aleshores aquesta gent s'ha perdut tot. I una altra cosa que em deia aquest dirigent opositor és, em deia que, bueno, que les construccions estaven molt afeblides pel fet que, bueno, que és un lloc que està constantment bombardejat per l'aviació del règim sirià i per l'aviació russa, també.
Per tant, Marc... El front bèl·lic continua. És que, clar, aquí ens hem desconnectat. Ara estem pendents tots, sí, de la guerra de Rússia-Ucraïna i ja no posem l'atenció, evidentment. Tenim la sensació de que tot allò s'ha acabat, no?
No, els bombardejos continuen, el que passa és que les línies de front ja no es mouen. A diferència del que passava, podem dir, a l'any 2015 o 2016, on era imperatiu doncs, expulsar l'Estat Islàmic de les zones que controlava, no? Ara, però jo penso una cosa que és molt clar, que és que el futur de Síria es juga en aquests moments a la guerra ucraïna. El règim sirià no hauria sobrevingut mai si no hagués estat per l'ajut de Rússia. I en aquests moments Rússia està... Si Rússia acaba perdent aquesta guerra, si el règim rus perd aquesta guerra, evidentment jo penso que el president Assad té molt poques, sí, possibilitats de sobreviure.
Però tu creus que perdrà aquesta guerra?
Jo crec que aquesta guerra està per Rússia, la guerra ucraïna està perduda. El que passa és que no sabem com, és a dir, com se perdrà la guerra. Si hi haurà un armistici i hi haurà una línia d'alt pel foc com a Corea del Nord i allò donaria la possibilitat a Putin i al Kremlin de reclamar i reivindicar-se, o hi hauria un enfonsament total. Ja pel fet de que Ucraïna no s'ha enfonsat, de que Zelensky segueix allà, de que no només no han conquerit tota Ucraïna i han provocat la desintegració de l'Estat, sinó que a més és que estan reculant i estat, el règim, i Ucraïna està duent a terme contraofensives, ja és una derrota per ells. O sigui, Putin pensava que Ucraïna passaria exactament el mateix del que va passar fa un any i mig a l'Afganistan, és a dir, que el país s'enfonsaria i que podria conquerir el país en un tres i no res. O sigui que jo penso que ja està perduda la guerra per Rússia. Ara és com la perd.
Albert, hauràs d'anar a Ucraïna amb el Marc a fer un documental de el Donbass, a la zona aquesta, no?
Sí, sí, absolutament, perquè efectivament, a més, és que és la mateixa guerra que es va... No? Que és una energia que es va retrobant a diferents escenaris, no?
Que els militars... Putin ha anat canviant els militars al capdavant de la invasió, i ara cada cop posa, o sigui, busca en el que seria la seva pedrera de militars, cada cop els més bàrbars, els més... sobretot que van estar a la guerra de Síria.
Exacte,
és a dir,
exacte,
que van... que el que feien eren devastar la mica l'estratègia. Tu que ho coneixes, no? És a dir, devastar ciutats i deixar la gent amb
jo penso que Putin, una de les coses que està fent és fer participar a gran part del seu staff de les atrocitats i dels crims de guerra. Aleshores, aquesta gent sabrà, si jo perdo la guerra, puc acabar d'un tribunal. És a dir, ell fa, us vull, diguem-ne, fer partícips a tothom.
Ens enfonsem
tots junts. Aleshores, estareu més motivats per continuar la guerra, no? Això està claríssim.
El Marc Ginedes, que ara treballa, està a Barcelona...
Sí.
No et sé veure assegut amb una cadira, amb un ordinador, fent una jornada laboral. No et sé veure.
Bueno, aviam, jo estic a Barcelona, però estic... És a dir, la meva vida pràcticament no ha canviat res. El periòdico m'ha donat l'oportunitat, diguem-ne, estic aquí fent temes. A més, estic fent temes que estan molt bé, perquè estic fent temes d'investigació sobre Rússia que jo mai hauria pogut publicar quan estava a Rússia, és a dir, per exemple, connexions de Putin amb la màfia Tambov, aquesta màfia Tambov tan famosa que algun dels caps vam caure aquí a Mallorca, no? O, per exemple, com funciona el programa de creació de substàncies tòxiques de Rússia. Tot això, evidentment, pot tenir la informació a Rússia, però això mai ho podria publicar a Rússia. Aleshores, és a dir, estic segurament de corresponsal desplaçat sobre...
No, un corresponsal al núvol.
Al núvol, exactament. Un corresponsal desplaçat que fa temes... Que, bueno, a més, vaig a Ucraïna, estic a la roda de corresponsals del meu diari que fa a Ucraïna, i després també tinc la sort de que jo penso que ara, per exemple, s'ha de fer un tema... Hem d'anar a Bulgària. Bulgària és un país que està literalment agafat, perdoneu per la paraula, sí, sí, pels collons, per Rússia. I explica com funciona això, és a dir... I sóc una mena de corresponsal que estic a Barcelona... I l'única diferència que hi ha a Moscou és que no puc marxar a les 9 de la nit a patinar al Parc Gorki, que és l'única cosa que
patinaves?
Jo patinava al Parc Gorki, sí. Bueno, sí, a més...
Que vam fer junts, tu i jo.
Bueno, ara li anava a preguntar a l'Albert, bueno, des de quan fa molts anys que sou amics, no?
Sí,
us coneixeu? Quan us vau conèixer?
El Marc i jo vam començar junts en periodisme, quan érem dos becaris, al periòdico, justament.
Sí.
I aleshores, després ens vam perdre de vista, però sempre vam mantenir un fil d'amistat, de tal manera que jo, quan vaig veure que l'havien segrestat, de seguida vaig saber que si se'n sortia, estava convençut que se'n sortiria, doncs sortiria encara amb més passió pel periodisme, perquè jo el coneixia escabut i sempre ha estat així, diguem, no? Això sempre ho has portat a dins i no...
I quan et sorgeix la idea de fer un documental?
Bueno, ja saps que nosaltres som una mica obsessius compulsius, sempre estem... Sí, diguem que jo sempre estic pensant en temes, i una altra cosa és la factibilitat, no? I aleshores, vaig deixar passar un temps després que l'alliberessin, un dia ens vam veure al cap d'un any, més o menys.
Sí, va ser un any. Sí. I jo quan vaig sopar vaig dir, mira, només amb tu.
Vale,
no,
vale.
No, però és que va haver-hi pressions... pressions empresarials per fer aquest tipus de producte que jo mai hauria acceptat. És a dir, jo volia una... O sigui, jo per mi digui, bueno, si no és la meva cosa fer això des del punt de vista visual. Ho faig perquè jo sé que la feina tindrà la qualitat suficient i perquè mantindrà, bueno, el que vam parlar, no vull parlar, és a dir, que hi haurien unes certes línies que no es traspassarien i bueno.
Sí, sí. Una d'elles va ser no fer el joc de l'Estat Islàmic.
Exacte.
És a dir, que mesurar les imatges que posàvem, perquè justament és un moviment que viu de la propaganda i de mostrar la violència total, i aleshores aquí nosaltres vam posar el fre, no?
I no execucions, per exemple, sí. Unes coses.
Cosa que s'agraeix. S'agraeix. Així que hi ha un factor que, per això, mira, una de les coses per les quals vaig dir que l'Albert Soler m'agradaria que vingués, que és que l'animació té un paper molt important en el documental, sí. Per tant, hi ha animació, uns dibuixos.
Una animació.
Una animació. A mi em va recordar una pel·lícula que tot era animació, que és la del Josep, que també que era una pel·lícula molt seriosa del que era el tracte del
Josep Bartolí
als camps
i
tot era
animació.
I aquí també hi ha gran part del relat del Marc Marginedes, que és animació, no?
Sí.
Com va venir aquesta idea de traslladar-ho a l'animació i de cada més sigui tan creïble, no? És a dir, que t'arribi tant.
Clar, aquí el problema era com mostrar allò que no teníem imatges. I, per tant, una cosa que fa molt normalment els grans documentals, i més els americans, que és aquesta cosa de la recreació, posen actors i fan un lloc que s'hi assembli, però clar, jo ja arribo un moment que això a mi no m'agrada, té un punt artificial, ho respecto molt, vull dir, perquè funciona moltes vegades, però aleshores vam dir, bueno, si no podem explicar-ho amb imatges, el que farem és crear les imatges, i aquí va ser on vam contractar un estudi d'animació que es diu Oyeme, i vam començar a pensar en aquesta cosa metafòrica i poètica que és l'animació.
I això, com ho treballàveu? Perquè clar, el Marc t'ho explicava tu, tu parlaves amb els de l'estudi d'animació, sí. Enviaven els dibuixos, el Marc, vull dir, com que hi havia un...
Ja ho has dit, ja ho has dit.
Anava així. El
Marc estava a Moscou i no es podia moure més perquè hi havia pandèmia. I nosaltres, el Raül i jo, estàvem a Barcelona i aleshores a l'estudi d'animació ens enviava un dibuix que l'enviava al Marc, el Marc li deia, escolta, fixa't bé si...
Portava... El primer interruptor...
Era
un interruptor normal, però no, és com aquests antics que giren...
L'interruptor era de...
De bacalita, exacte. Aquest interruptor, no, vosaltres heu posat un interruptor normal, com hi ha a casa nostra, no, hauria de ser de bacalita.
I discutíem, i ara aquí anàveu embenats, com anàveu vestits, vèieu o no vèieu, i aleshores el Marc... Anava donant instruccions. Exacte. I els dibuixants ho aplicaven.
I per exemple, la persona que surt, bueno, el que m'ensenya amb el seu mòbil, ell a punt de decapitar un altre presoner per intentar intimidar-me, aquest personatge està perfectament aconseguit. És un tio que portava el pèl a l'afro, el cabell a l'afro, li mancaven les dents, etc. O sigui que està molt...
Tu i jo parlàvem moltíssim.
Exacte.
I aleshores jo anava traslladant tota aquesta informació intentant portar-la.
Ara aniríem, estaré amb el documental, no? Sí. No m'oblido, però és que volia acotar això, que crec que és molt interessant. I pel que fa al rodatge a Síria... Com, vull dir, veu tenir algun problema per rodar allà? No, perquè clar, amb el que m'està explicant el Margineda és molt fàcil, no...
No va ser fàcil.
No va ser fàcil.
A més, vam anar-hi a una època que encara les condicions de seguretat no estaven gaire afermades, estàvem fora del perímetre de seguretat, per tant, anàvem una mica insegurs, era en ple Ramadan, a més les condicions, que només hi havia un allotjament a 300 quilòmetres, fèiem un munt de quilòmetres de checkpoints, etc. I sobretot quan arribàvem a la zona crítica, que és la zona al voltant de Raqqa, allà sempre és, aneu amb compte. Però bueno, s'ha de dir que al principi anàvem molt amb compte, teníem una instrucció, apreteu un botó aquí del walkie-talkie, intentarem enviar l'exèrcit, no sé què, i al final ens vam animar i vam acabar tirant el dron al centre de Raqqa. Vull dir que això és, quan ja et sents una mica segur...
Això sí que va ser, això, perquè tirar un dron allà és...
Clar, era cridar molt l'atenció.
Sí, no, clar, te l'estava. No era el globo del Xinus.
Exacte.
No? Era un dron.
Sí, però aneu amb compte, perquè a més els drons cap...
I qui estava més... Qui va viure amb més neguit, tu o el Marc?
No, jo no massa. Jo el que havia de fer era... Jo anava cada dia, havíem d'anar als curs i havíem de negociar un permís. Sí. I era jo qui negociava el permís, te'n recordes?
Sí, sí.
O no?
Però clar, s'ha de dir que si pel Marc el segrest és un accident laboral, com si un fuster estigués un clau... Per nosaltres, jo deia, si podem evitar l'accident laboral,
exacte,
a nosaltres
sí.
No es ve gaire de gust, diguem, la teva, reviure l'experiència. I, per tant, va ser un rodatge que va ser complicat, però bé, vull dir que ja portava...
A mi em va sobtar moltíssim, per exemple, jo havia vist el paisatge, l'horitzó, el riu, etc, però mai m'havia pogut...
Quan estava segrestat.
Quan estava segrestat, però mai m'havia pogut acostar al riu. O sigui, és a dir...
A l'Eufrates,
o sigui, és a dir, i veure que hi havia una escala, que et podies ficar, que podies nedar allà, que hi havia com una mena... Havia com una mena de platxeta.
Era molt idíl·lic.
Hi havia com una mena de platxeta, i dic, ostres, però aquesta platxeta jo no la vaig veure quan estava allà, no? I a més, quan estava allà, més a més, tot el contrari, no? Feia fred, el riu passava molt, molt, molt dens, molta aigua, jo havia perdut 20 quilos... Tenia molts problemes per digerir el menjar, fins al punt de que, per exemple, quan ens donaven una mica de carn en una llauna, que tenia tant de greix que a mi em feia inclús mal quan passava pel tracte digestiu, no? I de veritat, era una mica un martiri. I no em sentia capaç de creuar aquest riu, no? O sigui, per mi, veure aquest paisatge, però amb unes sensacions totalment diferents... És una mica... O sigui, et colpeja, et frapa, no? Però no, jo no vaig veure com un trauma.
No?
No, perquè...
No, és que amb tot el que expliques en el documental, clar, tornar a tots els llocs on vas estar segrestat, perquè, a més, ara és un periple, vas arribar a l'última casa, que és, bueno, és... O et salvaves o mories, no?
Exacte. És a dir... Però, és a dir, no, perquè, no sé, penso que, bueno, era... Per mi, insisteixo, jo no sé... O sigui, jo, amb la meva feina jo he estat exposat a la violència i convisc amb la violència. Aleshores, no és el mateix que si a un ciutadà normal l'agafen al carrer, el segresten, el posen un zulo. Jo penso que és una altra cosa. Pot ser molt traumatitzant. Jo, de fet, vaig haver de fer teràpia durant tot un any després del segrest. No vull dir que... Però no és... Jo penso... I sobretot quan hi veus, insisteixo... Un sentit, o sigui, jo sabia perquè hi havia anat a Síria, perquè volia descobrir el diguem-ne, el patiment dels civils. Una mica, quan llegia una mica el que deia la Neus Català, em sento molt reflectit, és a dir, la Neus Català no es va tornar boja als camps de concentració. Per què? Perquè veia un sentit, per què estava lluitant, i sobretot que volia sobreviure per explicar-ho, no? O sigui, que em sembla que és això, és un... És diferent, diguem-ne, la percepció i com assumeixes psicològicament això, no?
Esther, va, sí. Que és el teu torn, que t'he acaparat aquí, hi ha 12 preguntes.
Hem explicat com s'ha fet aquesta obra artesanal, aquest documental que ens ha fascinat, però ara anem a la història, no? A Regreso a Raqqa, on tu, Marc, fas de narrador, ens expliques com va ser aquest captiveri de 6 mesos que vas patir en un tercer viatge que vas fer a les zones rebels de Síria, on hi vas anar per cobrir aquesta repressió, com ens deies, el règim de Bashar al-Assad contra el moviment democràtic que es va iniciar l'any 2011. Tot comença un 1 de setembre de 2013, quan, a diferència dels dos cops anteriors, en què hi vas entrar un cop a través d'un riu i l'altre amb un cavall,
sí.
Aquest cop ho fas per un forat d'una reixa. Nosaltres teníem una curiositat amb en Toni, que era si havies entrat sol, i com havies estat aquest accés, no? Sol, a través d'aquí, no. Com descobreixes aquell forat? No, com comença tot?
Normalment el que fèiem nosaltres era integrar-nos amb unitats dels rebels. Jo ja, pel fet que havia estat dues vegades abans, ja tenia contactes suficients com per integrar-me. Aleshores, jo anava a sud de Turquia, a un lloc que es deia Reyhanli, on vivien molts de sirians, que aquests sirians entraven i sortien, evidentment, no per la frontera, sinó per llocs que ells escollien. Aleshores, en aquell moment, a diferència de les vegades anteriors, és a dir, la frontera estava completament... Tota la zona estava completament sota el control dels rebels. Aleshores, bueno, el que ells havien fet un forat, no, per no passar pels puestos de control turcs, ¿vale? Però ja la frontera estava sota control dels rebels. En viatges anteriors... Era una altra cosa, havia d'estar 3 dies, 4 dies a Antòquia, que és una ciutat que a més està ara destruïda pel terratrèmol, contactava, m'havia d'esperar 3-4 dies, em fixaven, fèiem una cita a una benzinera, em portaven a un riu, a un lloc, a una casa, al costat d'un riu on tu creuaves i veies, a més, que, bueno, que per allà passaven armes i passaven moltes coses, no? I jo només era... Només el...
Passaves tu!
Jo només era una mercaderia...
La resta que passi...
Era una mercaderia més, no? I bueno, però no, en aquell moment ja era... És a dir, la zona estava sota control dels rebels, el que passa és que en aquells moments els rebels estaven mutant en una cosa, en monstruositat, que va ser l'estat islàmic. I per això et dic que a mi em sembla molt important...
Perdona, disculpa, Esther, digues. Però és que, clar, avui faria, he dit mil preguntes, però per què van mutar els rebels? Perquè els rebels comencen amb la primavera àrab, la llibertat, el anar contra el règim de Bashar al-Assad, és a dir... Ja...
És una pregunta superinteressant a la qual li vull donar resposta.
Doncs,
i hasta aquí puedo leer, com deia Marga Gómez Pem.
Vos dic que estàs en un capítol proper, en pròxims capítols.
Exactament. Endavant, hasta aquí puedo leer. Però és una pregunta molt, és una pregunta fonamental.
Que no es pot respondre.
Mira, l'acabo d'improvisar.
I en aquesta ocasió, quin era l'objectiu? Perquè abans deies que tu anaves a informar del que vivia la població civil, no?
Sí.
En aquesta ocasió també era
en aquesta ocasió el que havia hagut era l'atac amb els químiques al costat de Damasc. Aleshores, jo volia arribar fins a Damasc per parlar amb la gent que havia estat objecte d'aquest atac amb armes químiques. Aviam, atacar amb armes químiques, que són armes de destrucció massiva, és una autèntica barbaritat. Barbaritat. Van morir més de 1.000 i 3.000 persones. I per mi em semblava tràgic que no hi hagués empatia al món, és a dir, per molt menys hi ha hagut molta més empatia a Ucraïna, per molt menys, és a dir, si comparem, o sigui, el conflicte d'Ucraïna és terrible, és a dir, que hagin aparegut doncs desenes de cossos, de cossos lligats a Butxa era terrible, però és que en comparació amb el que van viure a Síria no era res, i a mi... per mi era necessari, o sigui, intentar generar empatia amb això, perquè jo no havia vist mai, o sigui, jo no he vist mai, per exemple, Alep, que com a mena de càstig col·lectiu en una zona on està controlat, o sigui, el règim dispareix un míssil balístic contra un barri densament poblat, és que jo no havia vist mai, és que ni Algèria als anys 90, t'ho juro, és que ja no pot ser que això, no pot ser que aquesta guerra tingui tan poc ressò i la gent s'indigni tan poc, i jo penso que a més el problema que hi ha estat que no, és a dir, el fet de que eren musulmans, però també el fet de que hi havia una xarxa molt potent de desinformació russo-siriana.
Passen 3 dies i el 4 de setembre ets segrestat a prop de la ciutat de Hama per militars jihadistes d'ISIS i que tu els dius que no eres una espia, ells t'amenacen d'aquesta manera.
Cuando salí de la base donde estaba aquella casa, uno de los dos me cogió las manos hacia atrás. Yo me puse la vela en los ojos, ¿no? Yo me di cuenta que no era un traslado normal, sino que era un traslado de un rehén con todas las de la ley. Vino un caudillo y intenté explicarle, por favor, hable con... Yo no soy un espía, hable con la gente de Egipto Soy Libre. Y él me dijo una frase que la verdad es que nunca voy a olvidar, que es... Tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien. Però ara te vamos a matar.
El tenien controlat, no?
Sí. Bueno, aquesta frase la diuen després d'haver agafat el meu passaport i d'haver vist que havia entrat 2 vegades a Síria. Aleshores, molts interrogants.
Tu sabies qui eren ells o no? En aquell moment.
Bueno...
Però això, disculpa, eh? Perdona, Esther. Bueno, contesta i perdona. És que...
Bueno, és a dir... A mi em va sobtar el fet de que no parlessin del fet de que no sóc musulmà, de que no tal, i diguessin, tu has entrat aquí 2 vegades, t'has sortit bé, però m'entrem a matar. Una mica estranya aquesta frase, saps?
Sí. Bueno, clar, és que és el que anava a dir. Tu entres amb uns rebels i de cop i volta apareixen aquests.
Ves? Ets molt bon entrevistador.
No,
No t'ho dic així, de veritat. És a dir, saps perfectament entrevistar, bueno, i preguntar...
No, em surten preguntes,
i no t'estic fent la pilota, de veritat.
No, jo valga'm Déu com el vulguis fer, no, al contrari, és que em surten moltes preguntes. Demà, Esther, perdona.
A veure si ara en Toni planteja una altra pregunta interessant.
No, perquè les faig a partir de les teves. I jo remato. Això és com l'època de...
Això és un equip de futbol. vol, clar.
Exacte,
que sí.
Tu centres i jo faig de Lewandowski.
I tu marques, tu marques.
Tu ets el Clare.
Clares. Perdona, que era el dolent, però que el fotia tots a passe del bo, que era el Cruyff, que el Cruyff és l'Ester Muñoz.
Escolta'm, aleshores et traslladen a l'Hospital d'Alep, que en realitat era una presó d'estat islàmic al nord de Síria, un lloc on vas estar-hi horroritzat, no? un mes allà, sí. I on s'exercia, com ara comprovarem, la tortura i les vexacions constantment.
Regularmente en ese lugar se oían disparos aislados. Yo en aquel momento no lo procesaba, pero en realidad esos disparos correspondían a ejecuciones de presos que estaban allí. Una noche me llevaron hasta la sala de interrogatorios, me quitaron la venda y en ese momento uno de mis guardianes me sacó una pistola y me apuntó queriéndome inspirar terror, ¿no? Yo la verdad es que en ningún momento me creí demasiado esa amenaza, porque, bueno, si has estado durante varias semanas allí, en un lugar donde se tortura sistemáticamente a la gente y a ti no te tocan, eso qué quiere decir, si aplicas un poquito la racionalidad te das cuenta de que en realidad han recibido órdenes de mantener tu integridad física.
No paties per la teva vida o no. Havies de pensar així d'aquesta manera, bueno, per sobreviure?
Jo tinc una cosa, o sigui, és a dir, l'autoengany és, la capacitat del ésser humà d'autoenganyar-se és infinita. Perquè, per exemple, en aquella sèrie, no s'explica el documental, hi havia una mena de... Hi havia la persona que havia estat abans havia fet unes marques i havia comptant els dies. I deia, ostres, mira, ha passat aquí 40 dies, no me'n recordo quants, això vol dir... D'aquí s'entra, però d'aquí se surt. O sigui, quina garantia em dona això de que se surt d'allà viu? Ara, mira...
Ets optimista, eh?
No, és una qüestió d'optimisme, és una qüestió de t'engany. O sigui, és a dir, tu per...
De supervivència, també.
Jo crec que sí. Jo crec
no,
que
però
sí.
Has dit una cosa que m'ha agradat molt. L'ésser humà s'autoenganya permanentment en moltes coses. Perquè surt un mandatari que t'explica que conmigo, no sé, menjaràs cada dia filet, sí. El botes i després t'autoenganyes.
Jo dic que nosaltres, per exemple, quan estaven ja tots junts, tots els periodistes junts, estaven tot el temps pensant en què és el que està passant a fora. Ja et dic que totes les nostres pronòstics, això, eren totalment equivocats. Totalment equivocats. No.
Vosaltres rebíeu algun tipus de... O sigui, després entrem... Ara, bueno, després, pel poc temps que ens queda ja, però entrem amb el punt més àlgid, que queda molt reflectit amb el documental amb l'Albert, amb aquests anomenats Beatles, que realment són psicòpates. Però vosaltres us explicaven com anava la guerra, o us explicaven alguna cosa, o quan estàveu segrestant no us explicaven res, no teníeu diàleg de res, incomunicació total amb l'exterior, o explicaven, a lo millor us mentien i us deien que les coses anaven molt bé.
No, nosaltres a mi em deien que la meva germana està fent moltes coses. A mi és l'únic, un dia em va dir un guarda, és a dir, la teva germana està fent moltes coses i tal, però és, rebia molt poca informació.
En el documental surt la teva, bé, evidentment hi apareix la teva germana, sí. Que mantenia un contacte amb els segrestadors.
Sí.
D'alguna manera, no?
Clar, la van contactar, sí.
Vale, aleshores, jo ara no sé, potser em diràs, tampoc ho puc explicar, però bueno. Clar, com, o sigui, amb avui en dia, amb lo controlats que estan, amb lo controlats que estem, que saben fins i tot la sabata que t'has comprat fa 2 hores o tal, o sigui, com contacten amb ella? Com s'estableix aquest contacte?
No, ells em van demanar...
Vien un correu o com va això?
Ells em van demanar una adreça.
I tu la sabies?
Sí, me'n recordava. Era. I, de fet, a la meva germana li va entrar al correu quan estava... La meva germana estava molt afectada i tal.
No,
però, bueno, això no li impedia anar a la perruqueria i li va entrar a la perruqueria. Aleshores, per això. I, a més, van tenir sort perquè li va entrar pel spam. És a dir, i ho va veure. Ja. Ho va veure. Te'n recordes que això... Que...
Sí. I en què estava escrit?
No, en anglès.
Un anglès macarrònic total.
Bueno, ja.
Sí.
Perquè, disculpa, els que envien, els que fan el primer contacte amb la teva germana, són els Beatles o són no se sap qui?
Bueno, haver-hi molts contactes, però el primer contacte seriós va ser els Beatles amb la meva germana.
Els Beatles, però sí, després sí. Ja no se sap si eren Beatles o no Beatles o...
No, bueno, després... Bueno.
Això serà el segon documental. Escolta, Albert, és que tens aquí segona part, però claríssim.
Cada frase podria ser una, sí, un meló per obrir.
Té moltíssim material que no ha pogut sortir. Tant,
però no ha pogut sortir per què?
No, perquè és que, clar, jo pràcticament no em sé què passava dia a dia allà dins. Clar, perquè vas acumulant informació i aleshores has de fer una síntesi molt acurada, no?
O sigui, no. Però escolta, hi ha documentals que duren 2 hores, clar.
N'hi ha un que es diu Shoah, del Jean-Claude Lanzmann, sobre l'Holocaust, que dura 12 hores. I dic, potser no cal.
No has volgut fer un Albert Serra.
Exacte, però haguéssim, vull dir que tenim material per fer molts més capítols.
Entrant en matèria, o sigui, preguntant-te pels Beatles, la gran majoria, crec, pel que expliqueu al documental, tots eren europeus.
Els quatre eren britànics, d'origen britànic.
Disculpeu, podeu explicar per les persones que no hem vist el documental qui són els Beatles?
Bueno, ara ja no explicaré massa cosa més que la gent vegi el documental.
No, perquè jo estic parlant dels Beatles,
diguéssim que ja anem posant els trailers o els apunts perquè la gent vegi el documental. Sí. Però sí que ja, quan arriben els Beatles... Qui els hi posa el nom de Beatles? Vosaltres? O?
El nom de Beatles hi va posar el John Cantley, que era un dels hostatges, que és el que va acabar fent cròniques de propagandístiques per Estat Islàmic. Nosaltres dormíem costat a costat i necessitaven un nom per anomenar-los sense que ells se n'adonessin, perquè pensaven que podien estar al passadís escoltant-nos. Aleshores, tota la premsa diu que és pel seu accent d'anglès. No, el seu anglès d'anglès. No, era perquè cada cop ens colpejaven quan entraven. I en anglès el verb colpejar és to beat up.
Els que et pagaven,
És a dir, eren els colpejadors. Sí.
Sí, sí. D'aquí els Beatles.
D'aquí els Beatles.
Doncs jo pensava que era perquè parlava en anglès.
No, t'ho dic perquè vaig viure amb la seva gènesi. O sigui, t'ho dic així.
És que encara ho poses pitjor. O sigui, encara és tot pitjor del que es veu en el documental. Digues, sí. Perdona.
Albert, només efectivament, per puntualitzar, eren els quatre guardes més violents de tots els que hi havia, i són els que realment van marcar una inflexió en el segrest. Mm-hmm. I per això se'ls coneix com els Beatles, perquè eren aquells. Eren tres més un que era una mica menys present. Els quatre eren britànics, d'origen cadascú d'un país musulmà, però es van convertir en els més violents, i a més hi ha una investigació en el documental que dius per què, com va ser que aquests nois que vivien a Londres, que eren informàtics, arribessin en aquests punts de psicopatia, no? I aquesta és una de les grans preguntes, un dels grans misteris de l'Estat Islàmic.
I del documental, perquè clar... I a més, els teniu de captors i ja no us els traieu de sobre.
Sí, és a dir...
Que dius, aneu a donar una volta, no?
Sí. Bueno, aviam, a mi quan em van alliberar, va venir aquest que surt als vídeos, va dir Marcos, perquè era el nom del meu nom del passaport, are you ready to go, estàs disposat a sortir, I want you to be the lawyer of all this kafirun, jo vull que siguis l'advocat de tots aquests impurs. És a dir...
Infidels.
Kafir en àrab és impur, o sigui, infidel, etc. I, bueno, estava... I ell, per exemple, em va... Però també volia jugar molt amb la idea de que el millor m'executava, perquè, per exemple, quan m'estaven traslladant i m'havien d'entregar una milícia local que em portaria cap a la frontera, ell està al costat meu i em posava la pistola aquí i jugava amb mi. O sigui, els agradava moltíssim veure com la persona, l'hostatge, tenia, és a dir, patia i era una persona, evidentment...
Sàdica.
Sí, sàdica. Perquè és que jo retrobant una mica la pregunta que tu has fet abans, Toni, jo crec que la condició sine qua non d'aquesta relació entre segrestador i segrestat és mantenir-lo aïllat i, sobretot, aterroritzat. Mm-hmm. Perquè, si no, clar, l'altre pot intentar escapar-se, eren 20, podria intentar una fuga. Però, clar, si no sabien què hi havia al voltant, no sabien a quina distància estaven, no sabien absolutament res que estava passant, evidentment, era molt més improbable. No?
Però després, perdoneu, hi havia un altre segrestador que amb aquest Marc sí que vas tenir una relació de certa cordialitat, empatia.
Sí, aviam, més que un segrestador, era un guarda.
Un guarda.
No era una persona que estava al càrrec de l'operació, no era la persona que havia assumit l'operació, era un guarda que era un belga, que es diu Najim Lazraoui, i bueno, en aquest, qualsevol situació, situació, inclús entre segrestat i segrestador, s'estableix o no una relació. Bueno, et cau bé, et cau malament, passa el corrent, no passa. Aleshores, amb aquest sí que va passar, evidentment. Jo crec que ell no tenia una característica, o sigui, no era un psicòpata. Jo crec que jo estudia una mica la seva personalitat, crec que era una persona que havia tingut un germà gran que havia tingut molt d'èxit perquè era un campió d'arts marcials, i ell necessitava una mica tenir el seu espai i donar-se a conèixer. Aleshores crec que era més una lluita per això. Però ell, per exemple, quan nosaltres passàvem gana, no gaudia, quan nosaltres, o sigui, no ens colpejava gratuïtament. De fet, no ens va colpejar. Recordo, per exemple, quan estaven sent traslladats des de Alep fins a Raqqa, portaven una manta, o sigui, es cobria, i bueno, era insuportable, no? Aleshores ell va haver un moment que estava en un lloc del desert i es va permetre, doncs, aixecar la manta i poder una mica respirar, no? I ell, i bueno, però també, per exemple, va ser ell qui ens cridava, demanava informació sobre correus electrònics de familiars, i després també a mi em va demanar les meves claus del meu compte de Facebook. I un dia, de cop i volta, el meu compte de Facebook van canviar el nom i van posar un nom en àrab, sí. I era ell. Va ser aquesta persona que es va fer que al cap d'un parell d'anys o tres es va fer esclatar a l'aeroport de Brussel·les matant a
14
persones.
Sí, sí, que surten les imatges de l'atemptat, que a més no t'ho esperaves, que, vull dir, que et va sorprendre que ell acabés prenent aquesta decisió.
És a dir, jo penso, no entenc com que funcionava el seu cap, perquè ell no gaudia veient la gent patir, però evidentment era part del mateix engranatge, però no era gratuït la seva violència, no era gratuït. Això em sembla molt important, molt interessant.
Escolta, ho hem de deixar perquè no tenim més temps, però hi ha una pregunta que ara em diràs que és a dir, si el Jihadi John, no? Que era el líder, no?
Bueno, nosaltres el diem George. Però la premsa va ser una errada del principi.
I no és així.
És una altra cosa que no.
La premsa ho fem molt malament, eh?
Per acabar de simplificar, es deia Mohamed Mwasi.
Mwasi, sí.
Aleshores, aquest era el líder.
Sí.
Val, aleshores, jo ara et faré la pregunta... O sigui, aquest líder, de qui rebia... o sigui, de qui rebia instruccions? O això també ho deixaràs per un altre capítol? De qui depenia ell? De qui et consultava?
Bueno, aviam, ell estava dintre del marc d'Estat Islàmic, i Estat Islàmic hi ha moltes forces que han contribuït a que tingués aquesta força, ¿vale? No crec que ell rebés ordres directes de ningú, però ell formava part...
Del Bagdadi, sí.
Però el Bagdadi, és a dir, qui, per mi més interessant no és una qüestió d'ordre directe, és que quines forces, quins països, quins estats han contribuït a que una cosa com l'Estat Islàmic prengués aquesta força.
Val, que això m'ho explicareu en un altre documental. Però no us deixaré marxar sense preguntar-te, Estat Islàmic encara existeix?
Sí, però no té la força i probablement no la tindrà mai.
Bueno, perdó, perquè és veritat que en aquella zona no, però en el Sahel...
Pregunto.
En el Sahel, i sobretot al nord de Moçambic, és a dir, per l'eix de l'est africà, estan baixant. Han creuat Kènia, han entrat a Tanzania i han arribat fins a Moçambic. És a dir, que és una espècie de franquícia en què ningú la controla, però que molta gent se'n diu hereu. I jo sóc una mica més pessimista que tu, Marc, i penso que tornaran a treure el cap i ens tornaran a fer alguna gran putada.
Digues, Marc.
Jo penso que l'Estat Islàmic serà una mica com Al-Qaeda, és a dir, una cosa que està allà, que seguirà sent, però tornar a controlar un estat tan a prop d'Europa com és Síria, amb 8 milions d'habitants, jo crec que això és descartable.
Escolteu, gràcies pel temps que m'heu dedicat, una hora, escolta, moltes preguntes que han quedat allò en el núvol, i recordem que demà, Esther, al sí. cinema...
Exacte, demà dijous a les 20:15 al carrer Girona 175. Exacte. Es projectarà Regreso a Raqqa i a més hi seran el Marc i també l'Albert i podreu
tenir... I el Raül Cuevas també.
I preguntar el que vulgueu.
Moltes
preguntes
gràcies.
Com les que ha fet el Toni avui, sí. Per exemple.
I tu, no. Que has fet tu, també.
Les bones han estat tu, jo he rematat.
No, jo et dic que, bueno, que estan molt punyent, molt punyent.
Marc Marginede, és un plaer que ens hagis acompanyat. Moltes gràcies, gràcies per la teva feina. Albert Soler, enhorabona pel documental. Tant de bo que el podem veure en plataformes, o a TV3.
D'aquí uns mesos es podrà veure.
Molt bé. Moltes gràcies als dos. Amb ells hem arribat pràcticament a les 6, fins ara mateix.
Versió RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Per començar bé l'any, activa el benestar de la teva boca i prepara't pel millor somriure. A les clíniques dentals d'instituts odontològics, ara tens un 20% de descompte en tots els tractaments d'odontologia general. Demana cita a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades. RAC 1.
De febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, ja tens a la una que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som 1.